Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Benvinguts al Revolució 4.0. L'edició d'avui és una edició especial per mi, per primera vegada en les 10 temporades que fa que realitzem el Revolució 4.0 a l'antena de Catalunya Ràdio. Entrevistarem un premi Nobel, en aquest cas d'Economia 2025, al francès Philippe Aguillon, que va obtenir aquest guardó l'any passat. I aquesta entrevista que ara escoltareu també ens ha plantejat una pregunta: i per què el segon Nobel que entrevistarem d'aquí un temps no pot ser un català o una catalana? Fa 10 temporades que demostrem al Revolució que aquí hi ha molt de talent innovador i tecnològic, que s'investiga molt i molt bé a casa nostra i que es fan grans aportacions a la medicina, a la ciència i a moltíssimes disciplines. Tant de bo aviat tinguem una alegria. Nosaltres sabem que aquí tenim bons candidats i candidates. A veure si també se n'adonen les acadèmies sueques corresponents. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. I de seguida escoltarem l'entrevista a aquest home, Philippe Aguillon, Premi Nobel d'Economia 2025, per cert, agraïts al Cercle d'Economia, on l'economista hi va pronunciar una conferència que ens hagi facilitat aquesta entrevista. A més d'aquesta entrevista al Premi Nobel d'Economia, avui al Revolució també tindrem la secció Tecnòpolis. Parlarem de polèmiques militars i tecnològiques protagonitzades per Espanya i una empresa molt amiga de Donald Trump. A més, amb el publicista Jordi Orbea analitzarem el gran impacte mundial de l'acte del Papa a la Sagrada Família i també com ha canviat la comunicació darrerament. Acabarem el programa coneixent també l'aposta d'una farmacèutica per reinventar-se en els seus beneficis, amb 5 fundacions que fan una feina espectacular, perquè la vida al final consisteix en ajudar els altres. Els dissabtes a la Piweb i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada.
Vivim una època de canvis accelerats. La intel·ligència artificial transforma professions. Les empreses neixen i desapareixen en qüestió d'anys. Europa busca el seu lloc en un món dominat per la competència entre els Estats Units i la Xina. Però què fa que una societat progressi? Per què alguns països innoven i prosperen mentre d'altres es queden enrere? I sobretot, la revolució tecnològica que estem vivint ens farà més pròspers o augmentarà les desigualtats? Poques persones al món han estudiat aquestes preguntes amb tanta profunditat com el nostre convidat d'avui. És un dels economistes més influents del planeta. Ha estat professor al College de France, a la London School of Economics, a Insight, a la Universitat Harvard. És considerat un dels pares de la teoria moderna de la innovació i de la destrucció creativa. I l'any 2025 va rebre el Premi Nobel d'Economia per les seves aportacions al creixement sostingut mitjançant la innovació. Avui, el Premi Nobel d'Economia 2025 visita el Revolució 4.0. Senyor Philippe Aguillon, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i compartir una estona al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT. Vostè va guanyar el Premi Nobel per les seves aportacions a la teoria del creixement sostingut a través de la destrucció creativa. Ara en parlarem. Com li va canviar la vida rebre el Premi Nobel el 2025?
Mi vida cambió de muchas veces. I mean, desde el 13 de octubre 2025, mi vida ha cambiado completamente. El teléfono, los emails, las solicitaciones son, interrumpidas, non-stop. La segunda cosa es que I'm relieved maybe I should say in English.
Yes, huh? Okay. The problem the is speaking English, yeah. Yes.
I think the first thing is that your life changes because you're...
La primera cosa és que la meva vida ha canviat completament okay, perquè no he parat de rebre sol·licituds que això encara no, no ha baixat. Jo crec que és degut al nou... I també... El tema, perquè és sobre Europa, sobre IA, sobre la innovació verda, sobre tots aquests temes que són temes molt importants a Europa i arreu. Llavors el telèfon no ha parat de sonar. La segona cosa és que encara finalment he vist que la meva contribució i el meu treball ha estat reconeguda i que ara puc respirar i abans només podia córrer i córrer i córrer i ara ningú discursa.
Parlarem perquè vostè ha guanyat aquest Premi Nobel, però quan va rebre aquesta trucada de l'Acadèmia Sueca, em deia ja un abans i després, jo m'agradaria saber vostè quantes hores ha estudiat al dia, ha treballat, ara passarem a parlar de la teoria, però com treballa, quantes hores ha estudiat al dia, és molt merescut, és a dir, un Premi Nobel no cau del cel, quantes hores...
It's really a 30, you know,
realment, jo vaig tenir la idea que volia posar la competició imperfecta dintre d'un model de creixement des de que vaig començar, des que vaig entrar a Harvard. Però realment, ell va crear els models models de Schumpeter i Mollows amb en Peter Hobbitz, que hem convertit el preu al Premi Nobel.
87-88.
Això ho vam escriure el 87-88 al MIT. Són 38 anys.
Since then, it's a fight of all the time.
Des de llavors, ha estat sempre una lluita contínua.
To expand the model, to show all what it can do.
Expandir el model, to ensenyar què és el que podia fer aquest model.
To confront the model with data.
To contestar aquest model amb dades.
To show that there is a new econometrics for flight.
Clar, ensenyar que hi havia una nova econometria.
And it's 38 years.
38 anys, 38 anys de feina sense parar, són molts anys. Entrem en matèria. Com expliquem ara als oients aquesta teoria de la destrucció creativa a una persona sense formació econòmica?
So the idea there is that
és el creixement a llarg termini es construeix a partir de la innovació. A partir de la innovació acumulativa, on cada un dels innovadors construeix a partir de la innovació anterior.
But the incentive to innovate,
però els incentius per innovar,
to invest in research development,
per invertir en recerca en desenvolupament,
is driven by the fact you get grants.
Els incentius estan en que tu tens un monopoli d'aquestes innovacions, en que tu pots obtenir un benefici d'aquestes innovacions perquè tens un monopoli. Però un altre cantó, les teves innovacions reemplaçaran les tecnologies antigues.
You have a contradiction.
Llavors tens una contradicció.
On the one hand,
per un cantó necessites els beneficis de la innovació per motivar aquestes innovacions i incentivar-les, però els innovadors antics tenen uns incentius per utilitzar els seus beneficis per bloquejar totes les innovacions noves. Perquè ells no volen estar subjectes a la destrucció creativa i, per tant, desaparèixer o tenir-ho malament. Aquesta contradicció és la que defineix els models Schumpeterians i és el cor dels models de creixement. Una economia que creix és una economia on tens cada moment nous talents i aquests nous talents doncs, creen noves empreses i escalen aquestes empreses, les fan créixer, però has d'assegurar que un cop aquestes empreses han crescut i s'han expandit, no fan servir això per bloquejar les noves innovacions.
Mister Aguillon, ara mateix vivim un dels períodes més intensos de destrucció creativa de la història amb la intel·ligència artificial, que no sé si ho destruirà tot, però a la vegada serà una oportunitat de creixement. Per què considera la destrucció creativa el principal motor de creixement? I posi'm alguns exemples.
Creative destruction destroys jobs and create new jobs. It destroys jobs.
Destrueix feines, però també crea noves feines.
some administrative jobs are destroyed.
Feines administratives estan quedant destruïdes.
But you have new jobs.
Però tindràs noves feines.
To help the whole
economy. Per exemple, per difondre la intel·ligència i artificiar la nova economia, reorganitzar les empreses.
Previous industrial revolution.
Com a les revolucions industrials anteriors.
It destroys jobs, but it creates jobs.
Destrueix feines, però al mateix temps se'n crea d'altres.
And so you will...
Per tant, necessitaràs un sistema de mercat que pugui acomodar aquesta destrucció de feines i aquesta creació de feines.
For example, the flex security system in Denmark.
Per exemple, el sistema de flex security que està a Dinamarca.
Seems to me a model.
Sembla un model doncs, que es podia copiar. Que es podia copiar i emular.
La intel·ligència artificial és comparable, com deia, a una revolució industrial, a la transformació encara més profunda, no? Amb què diferència amb d'altres revolucions tecnològiques i qui guanyarà i qui perdrà amb aquesta innovació que està arribant? Digui'm guanyadors i perdedors.
There will be winners and losers,
hi haurà guanyadors i perdedors, però t'has d'assegurar que els perdedors d'avui puguin guanyar demà. I els perdedors estan protegits.
So some people propose universal income.
Hi ha gent doncs que proposa la renta única universal.
I prefer the flex security system.
Jo prefereixo el sistema de flex security.
You are paid as long as you either train.
Perquè amb aquest sistema tu o bé et prepares o bé treballes.
Because it's not good to stay at home doing nothing.
Perquè no és bo estar a casa sense fer res.
Una altra pregunta. En la seva teoria sobre la innovació per millorar també el benestar, i quan parla d'aquesta destrucció creativa, li pregunto per empreses tecnològiques ara i li pregunto en aquest cas sobre les empreses tecnològiques, per exemple, OpenAI, Google, Microsoft, Meta, han fet bona innovació? Són empreses positives? Han fet aquesta destrucció creativa? Són bones innovant? El faig mullar-se una mica.
Jo no vull juzgar empreses en particular. No estic aquí per fer lobby per una empresa o per una altra. Totes contribueixen a crear programes que fem servir, com ChatGPT,
sí,
utilitzem coses de Google i altres.
Oh, là, là. Claude, who did Claude?
Anthropic.
Voilà, or the Chinese.
Com els d'Anthropic, o els xinesos. Jo no vull dir que unes són millors que altres. Però el perill és que tenir-ne poques que dominin tot el mercat.
So that's the problem.
Aquest
és el problema. To be very vigilant on competition.
Hem d'estar molt vigilants que existeixi una competència al mercat, perquè d'altra manera farà que les noves firmes, les noves empreses no entrin dintre del mercat.
And that's the thing I mentioned before. You see
aquest és el que he mencionat abans. Els innovadors d'ahir són barreres d'entrada pels nous innovadors.
Very important to have
llavors
open
és molt important tenir open source, no massa regulacions, perquè això esdevé una barrera d'entrada.
La Digital Market Act
que insisteix en compartir dades. S'ha d'incloure el cloud i hem de crear nous centres d'IA a Europa.
So we need industrial policy on top of competition.
Necessitem una política industrial per sobre de la política de competència.
And in Europe before we used to preclude.
I nosaltres a Europa vam tallar la política industrial
in the name of competition.
Amb nom de la competició.
And that's a mistake.
I això és un gran error.
Clar. Ara que parlava del centre de dades i deia que a Europa ens hem d'espavilar comparat amb Estats Units i amb la Xina, centre de dades a Europa, els xips. En aquest cas, creu que Europa s'ha d'espavilar molt en el tema de la tecnologia?
We can catch up and we can become leaders.
Nosaltres podem arribar on estan els altres. Podem ser líders. Nosaltres tenim científics que són fantàstics, matemàtics són fantàstics. Molts d'ells han iniciat la revolució, com Jan de Kunt.
We have also soft
també
power,
tenim el poder tou,
freedom,
com la democràcia i la llibertat.
Social model,
els models socials, com el flexicurity,
than the US.
Estem molt millor que als Estats Units.
My belief is that
la meva creença és que nosaltres podem ser capdavanters de la propera revolució a la revolució de l'IA.
Jan LeCun, for example, left Meta.
Jan LeCun va deixar Meta.
His own company.
Perquè la seva pròpia companyia a Europa
will be the next revolution.
Per desenvolupar els models de món, que és el que ell creu, la nova revolució dintre de l'IA.
I avui parlant amb aquest Premi Nobel d'Economia 2025, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, hem parlat d'intel·ligència artificial i vull tornar a parlar amb vostè de la innovació. Innovar, no? Persones que han innovat al llarg de la vida, productes que han innovat. Per innovar cal equivocar-se. Em destacaria algunes persones que admira perquè han innovat al llarg de la història de la humanitat? No sé si coneix Gaudí. Gaudí, Sagrada Família.
Jo sóc un gran admirador de Gaudí. Jo sóc un gran admirador, per descomptat. El meu pare era molt proper a Gabriel Alomar.
Also an innovator in his own way.
Que va ser un innovador amb el seu. El meu pare volia fer la social, la revolució social i el surrealisme d'Egipte. Tenim moltes figures a Barcelona que són grans innovadors i també el meu consell és com Andreu Mascolell, que va ser el meu director de tesis a Harvard. Sense ell jo no hauria guanyat el Premi Nobel.
Per tant, li té una estima a Andreu Mascolell, vostè, no? Li té una estima especial?
Very special.
Molt especial.
Som molt amics?
I té una intel·ligència superior i és molt humà. I això és quelcom molt apreciat. Una intel·ligència posada al servei de la societat, i això és molt important. El meu pare era una mica com així.
Estem avui amb vostè parlant, ha parlat de Gaudí i l'altre dia es va inaugurar aquí la Torre de Jesús de la Sagrada Família, una imatge espectacular per tot el món, i la frase de Gaudí, d'un home geni ja de fa 140 anys, jo crec que a Gaudí li haguessin donat un Nobel, oi que sí? Va dir la frase, primer l'amor i després la tècnica. I el papa l'altre dia parlava de la intel·ligència artificial també de ser humans. Està d'acord vostè com a economista que està molt bé l'economia, la innovació, la tècnica, però que també l'amor de les persones, la feina?
És molt important. Jo crec que tu has d'estimar els humans. La tecnologia pot donar el millor i el pitjor.
If you are concerned about human beings,
si tu preocupes dels humans, llavors posaràs les millors policies i les millors institucions per assegurar que la tecnologia inclueix a tothom i és inclusiva i millora la vida de tothom.
Because you want prosperity and you want shared.
Perquè tu necessites prosperitat, però necessites prosperitat compartida. I per això és molt important per tothom comprendre i utilitzar com fer d'un carruatge i com agafar aquest cavall per conduir-lo.
It can put you, it can get you to the wall and kill you.
Pot proposar-se al món i destruir el món o crear un món millor. Depèn de com condueixis el cavall i les revolucions tecnològiques són el mateix. Podem fer el millor o el pitjor d'elles.
Per anar acabant, ens queden dos minuts. Philippe Aguillon, Premi Nobel d'Economia 2025, és un senyor que pensa molt ràpid, no? Quan l'observo aquí a la ràdio, no? El veig que és una persona, doncs, que va més enllà. Li he de preguntar per una cosa que li preocupa a tot el món, i és la política econòmica de Donald Trump. Li sembla bona? Em refereixo als arancels i al proteccionisme? Riu, de moment riu.
Exactament.
Jo vaig fer una broma que vam tenir el report de Draghi, que està a Europa, està enrere dels Estats Units. Perquè nosaltres no tenim un ecosistema d'innovació com els Estats Units. La meva broma que és que el Trump va llegir els informes de Draghi i llavors va intentar, doncs, que la innovació dels Estats Units estigui a un nivell d'Europa i llavors va començar a tallar els fons de recerques, va fer la vida miserable pels estudiants estrangers que estan als Estats Units i per tant, doncs, Trump va llegir el report de Draghi i està fent la innovació dels Estats Units en direcció contrària, marxa enrere. És una gran oportunitat per Europa i per Canadà amb Marc Carner. I hem de tots junts, empènyer aquest món amb democràcia, clima i aquest món social.
Per finalitzar, per acabar, una frase que li, què li diria a Catalunya? Com pot innovar millor? Amb dues frases.
You are a hub of knowledge.
Nosaltres tenim un hub, som un hub de coneixement. Posem més diners en ciència, posem més diners a llarg termini dintre de la ciència, en el camp de la ciència.
Molt bé. Professor Philippe Arion, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la seva mirada sobre el futur. Ha estat un autèntic privilegi entrevistar el Premi Nobel d'Economia 2025 al Revolució 4.0. Nice to meet you. Moltes gràcies.
Thank you. It was a pleasure.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
I saludem ara un dels col·laboradors del programa que més en sap de tecnologia i que sap de totes les darreres novetats, sempre lligades a l'actualitat internacional. Carles Planas, periodista del periòdico, benvingut un dia més. Què tal?
Molt bé, encantat de ser aquí.
Atenció al titular que em portes. Espanya també s'alia amb Palantir, l'empresa tecnofeixista aliada de Donald Trump. A veure, anem a PAMS, Carles. N'hem parlat alguna vegada al programa d'aquesta empresa ja. Però recordem als oients que és Palantir sempre d'una forma fàcil, perquè ens entengui la gent que es dedica a la tecnologia i la que no.
Sí, és una mica complexa. Palantir és una empresa d'anàlisi de dades. Bàsicament, el seu gran punt fort és que ha dissenyat un programa que amb intel·ligència artificial el que aconsegueix és agafar grans volums de dades i a partir d'aquí extreure'n intel·ligència, extreure'n patrons. I per tant, aquesta eina és molt utilitzada pels governs, però especialment per exèrcits de tot el món i agències d'espionatge. És per això que se la considera gairebé una empresa d'espionatge, perquè ha estat involucrada amb, des del Mossad, a la CIA, a la NSA, és a dir, totes les agències d'espionatge acaben anant a parar a Palantir.
I és una empresa d'espionatge que, curiosament, es va crear un any important, l'any 2003, que va passar després de què? Doncs, oients, l'11 de setembre.
De l'11 de setembre, sí. I la data de naixement d'aquesta empresa és clau, perquè hem d'entendre que és un món en el que vivia atemorit per la possibilitat d'atemptats terroristes de caire jihadista. Ja hi havia, els Estats Units ja estaven implicats en la guerra de l'Iraq i de l'Afganistan. I, bàsicament, l'empresa surt per aprofitar aquesta onada de privatització del Pentàgon, per tal de crear eines que puguin servir a l'exèrcit dels Estats Units per combatre els seus enemics.
Molt bé. Per tant, té clients en aquest cas, diferents clients importants. Recordem aquest nom que té? Un nom batejat com el Senyor dels Anells, podríem dir?
Sí, Palantir és un nom que ve del Senyor dels Anells i, bàsicament, en el lore de Tolkien, l'obra de Tolkien, les Palantir són unes pedres vidents que el Senyor Fosc utilitza per corrompre la ment de, per exemple, el mag Saruman. Això, aquesta referència una mica freak, bàsicament el que explica és que qui hi ha al darrere, que és Peter Thiel, és un dels principals inversors i magnats tecnològics dels Estats Units, un dels més influents del món, que té una gran obsessió per el Senyor dels Anells i va decidir posar-li aquest nom a la seva empresa, perquè bàsicament el que volia era convertir aquesta empresa en una pedra evident, no?, que aconseguís veure allà on no podien veure els serveis d'intel·ligència.
Molt bé, per tant, aquesta empresa té clients com la FBI, em diria. I ara aquí a Espanya, explica'm aquests lligams, perquè jo crec que molt poca gent ho coneix.
Sí, és relativament poc conegut pel gran públic, i és que a Espanya té des de l'any 2023 un contracte de 16,5 milions d'euros amb Palantir, bàsicament per utilitzar una d'aquestes eines de software que comentàvem, perquè l'utilitzi l'Estat Major de la Defensa. La qüestió és que és un contracte que se li va otorgar el 2023 de forma força opaca i sense un concurs públic, i no se sap ben bé quin és l'ús que l'exèrcit està donant a aquesta eina, fins al punt que socis del govern, parlem per exemple de Junts o Esquerra Republicana, vaig parlar amb ells fa poc, i comentaven doncs, que havien demanat informació al govern, el govern no donava cap mena d'informació, fins al punt que tenien les sospites de que aquesta eina pogués hagi pogut ser utilitzada doncs, per la vigilància de ciutadans.
I també hi ha un altre de programari per al sistema d'intel·ligència de les Forces Armades, sí?
Sí, el contracte que hi ha actualment és un de 16,5 milions d'euros i abans va haver-hi un altre contracte anterior que era per una prova pilot d'uns 260.000 milions d'euros. I estem parlant d'un volum de diners important, tot i que si el contextualitzem amb les inversions que es fan en el camp de defensa no és una inversió gegant, però tot i així ens fa posar un ull en el què està passant, perquè Espanya acabi anant a parar amb una empresa que és obertament aliada de Donald Trump i que té una retòrica que s'ha descrit, no, per molts experts com a tecnofeixista.
Clar, ja sabeu que el Carles Planas es dedica a temes d'investigació en tecnologia. Per què em diries, per tu, Carles, que aquest és un contracte polèmic, em diries?
Primer de tot per la persona que hi ha al darrere. El principal inversor i el principal fundador d'aquesta empresa, tot i que ara no està en posicions directives, és Peter Thiel, que com mencionava és probablement l'inversor més influent de Silicon Valley. Va cofundar PayPal amb l'Elon Musk, va ser el primer inversor institucional a Facebook i a SpaceX, i és el primer magnat tecnològic que va impulsar Trump ja l'any 2016, quan encara no havíem vist aquest gir a la dreta de Silicon Valley, i actualment se'l considera el mecenes de l'actual vicepresident estatunidenc, el J.D. Vance. És un personatge inquietant, podríem dir, bàsicament perquè està darrere d'iniciatives que el que busquen és acabar amb la democràcia, acabar amb les regulacions estatals. Diu que tothom qui s'oposi a un desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial doncs és una reencarnació de l'anticrist. És un personatge que pot semblar estrambòtic, però la influència que té és cada vegada més forta arreu del món.
Clar, per això ho deia el Carles, i em deia, estava preocupat, perquè Thiel és un personatge, com us estem explicant, oients molt forts, d'aquells per qui la democràcia no seria la seva paraula favorita, i fan por, diries, tots aquests tecnòlegs, Carles, d'escrúpols que tenen pocs escrúpols, sí?
Crec que el que hem de fer és desconfiar, perquè una cosa, el que hem vist molt en la indústria tecnològica, és el que es diu per intentar vendre els seus productes, l'altre, el que hi ha al darrere. En el cas de Palantir, s'ha de dir que el que venen és bastant el que hi ha, perquè el qui és el seu actual director executiu, l'Àlex Karp, ha dit que, obertament, Palantir és una eina de defensa d'Occident, que Occident és una cultura superior al que ell ha descrit com altres subcultures, i bàsicament que el que vol és convertir el servei militar en un deure universal i que Palantir es converteixi en una eina clau per a aquesta remilitarització del món. Hem de pensar que Àlex Karp és algú que és directament amic de Benjamin Netanyahu, que ha posat a Palantir al servei d'Israel i del que les Nacions Unides considera un genocidi a Gaza. Així que sí, crec que hem de sospitar i de qui hi ha darrere d'aquestes empreses i per què Espanya està tenint un contracte amb aquesta empresa.
Amb Carles Planas, avui estem repassant la relació que té Palantir, aquest gegant tecnològic, amb Espanya, i tu dius que aquest contracte no lliga gaire amb la postura en aquest cas, no?, del govern de Pedro Sánchez, que s'ha autoregit, no?, com a rival dels que anomenen els tecnooligarques, no?, que això n'hem sentit a parlar, no?
Sí, al llarg d'aquests últims mesos hem vist una qüestió molt clara, que Pedro Sánchez ha abraçat una estratègia política de posicionar-se com el principal líder que suposa el que ells anomenen, doncs, tecnooligarques o tecnocasta, que bàsicament es refereixen a doncs, grans magnats tecnològics com l'Elon Musk, amb qui ha xocat directament, no?, per les seves decisions de, per exemple, anunciar que hi hauria una restricció a l'accés a les xarxes socials per als menors d'edat, però també altres mesures que es busquen adoptar a Espanya, com per exemple que els magnats que hi ha darrere de les plataformes digitals tinguin responsabilitat penal sobre el que succeeix a dins d'aquests espais digitals, a la l'augment d'impostos, etc, etc. Si no hi ha una empresa més vinculada a la tecnooligarquia que Palantir, no sé quina és.
I això que Alemanya ha dit que no contractarà a Palantir, Suïssa també s'hi ha posat, no?, dient que utilitzar la tecnologia era cedir sobirania, i el parla que mal, és que al final estàs donant totes aquestes dades a aquesta empresa d'Estats Units molt amiga de Donald Trump, no?, perquè quedi clar.
Sí, la qüestió és que la decisió del govern espanyol xoca encara més si tenim en compte que el que està venint a nivell europeu és un moviment creixent per tallar els llaços de dependència tecnològica amb els Estats Units, i especialment d'empreses com Palantir, no? Com mencionaves, Alemanya ha dit que no contractarà els serveis de Palantir, tot i que hi ha estats federats que sí que tenen contractes policials amb aquesta empresa. Suïssa va dir que no ho faria perquè creia que utilitzar aquesta tecnologia era cedir una sobirania als Estats Units.
Molt bé, són moments, sens dubte, complicats, en què dades, algoritmes, oients, pressions es barregen entre empreses, països i governs, i és un moment, sens dubte, molt i molt complex, i veurem on ens porta. En qualsevol cas, tindrem el Carles Planas per explicar-ho i ajudar a treure aquest entrellat, no?, de tot el que passa, perquè hi ha moltes coses que no se saben, i avui n'hem explicat una mica. Gràcies.
Gràcies a tu.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona ha deixat, com sabeu, imatges que han fet la volta al món. La força de les imatges nocturnes de la Sagrada Família van impactar milions i milions de persones. La marca Barcelona va arribar aquella nit tan o més amunt que la Torre de Jesús i els drons dibuixant Gaudí al cel. Jordi Urbea, ganes d'escoltar-te. No sé quin preu tindria una campanya tan potent, oi, Jordi, que no sé si es podria pagar.
Bé, jo sempre aquesta pregunta me la vaig fer l'altre dia quan va succeir aquest acte, pensant en la ciutat de Barcelona, no? I possiblement no tant per la visita al Papa, sinó per la repercussió mediàtica que va tenir tot el tema de l'acció de la Sagrada Família, que per mi em sembla una cosa màgica. Si l'haguéssim de pagar amb diners per la que la paraula Barcelona sortís reflectit en el món, doncs ens hauríem de gastar molts milions d'euros, i no tindríem la mateixa repercussió, perquè aquí va ser realment amb un fet únic, com va ser el fet de la inauguració de la part de dalt de la Sagrada Família, doncs que es va suposar un espectacle mediàtic atòmic. Jo crec que feia anys que no veia una cosa tan bèstia a la ciutat de Barcelona amb aquest nivell de detall i de cura. Perquè faig una idea, jo vaig fer un petit post a LinkedIn, ja sé que postejo per LinkedIn, i ha sigut sens dubte el post que més ha funcionat i més ha viralitzat, perquè la gent ha quedat meravellada veient el que hem aconseguit.
Jo he de dir que vaig plorar, els hi vaig confessar als oients, saps que jo soc creient, i estava sola aquell dia mirant la televisió, i clar, no ho sabíem, tot dels drons de Gaudí no ho sabia, ningú ho portava en secret, van a fer assajos a l'Empordà, al Paulí, que ha treballat a TV3, Paulí Sobirà, i vaig plorar.
No, aviam, jo crec que més enllà de les conviccions de cadascú, jo també sóc creient, no? Però en aquest aspecte crec que hi ha un fet únic, que és que es va fer tot amb una cura i amb una exquisitesa que és molt nostra. I a més, hi ha una cosa molt important, que es va fer una cosa molt bonica, que és que la gent va participar, no? Allò de posar a repartir no sé quants fanals dintre de tot l'esdeveniment perquè la gent hi participés en determinat moment, i la gent s'hi ve involucrar-hi, la gent es va sentir part de l'event. És veritat que possiblement ells no van gaudir-ho amb aquesta amplitud que van gaudir-ho des dels que ho veiem a la tele, perquè clar, els que veiem a la tele teníem aquests planos alguns que ja estaven pregravats, ben muntats, ben realitzats. Des de llavors, sens dubte, la persona que ho va aportar-ho, la persona que ho va liderar-ho, aquesta realització i aquesta producció és un 10, i des del punt de vista publicitari, que jo m'ho miro sempre amb aquests ulls, aquestes coses.
La millor publicitat, quan els turistes vindran a Barcelona, gràcies a aquesta imatge. Jo pensava, anem de vacances a Barcelona, vinga, anem de vacances.
Però ja no solament les vacances de la gent que vindrà a Barcelona, que sens dubte seran molts, i perquè voldran vindre per aquest monument abans que s'acabi, aquest monument que porta 144 anys construint-se, sinó que el més bèstia del tot és el que aconseguirem com a ciutat de Barcelona d'imatge i de repercussió internacional, que un cop més ens hem col·locat en el número 1 del món com a gran imatge de marca. No?
A mi em va sorprendre també el canvi de comunicació del Vaticà, en tota la visita que va fer a Madrid, a Barcelona, l'hem estat analitzant amb el Jordi Urbea, i a veure, el posicionament comunicatiu del Lleó 14 ha estat perfecte, semblava un programa de televisió, tot estava preparat, el testimoni, la persona, Antonio Banderas a Madrid, aquí Sergio Dalma, és a dir, tot estava molt ben fet. Qui hi ha a l'equip de darrere?
Mira, jo crec que hi ha dues coses molt bones, sens dubte té que tenir un equip ample, gran, i mesurant-ho absolutament tot, però després també hi ha, com dic jo, l'actor, el que és el protagonista. I en aquest cas, el Papa Lleó, doncs, té una capacitat de comunicació molt bona. Primer de tot, coneix idiomes, és a dir, parla més d'un, té la capacitat de parlar d'entrada l'anglès i el castellà, que és possiblement els més majoritaris que hi ha en el món.
I català.
I català ens va demostrar que ben guiat ell en sap enronar-lo i que no hi ha cap problema, per tant, tot el que vingués aquí hauria de fer-ho sense cap tipus de problema, perquè va demostrar-ho amb una naturalitat impressionant. Però sobretot el que va fer és que ell s'expressa molt bé. Possiblement ser nord-americà li ajuda. Allà des de petits a les escoles t'ensenen a sortir a parlar en públic, a saber-te expressar, etcètera, etcètera, i ell ho fa molt bé. I a més ell ho fa d'una forma molt assertiva. Ell el que creu ho explica i ho diu sense cap tipus de rubor. De fet, quan va estar en el Parlament d'Espanya, segurament els de l'esquerra es van sentir molt incòmodes amb determinats tipus de missatges, i de cop i volta els de la dreta també es devien sentir incòmodes amb altres missatges. És a dir, no va voler quedar bé amb ningú, no va ser tibio, no va ser fred, va ser fred o calent, no? Però tot allò que va voler dir, tot allò que va voler expressar, ho va fer-ho. Recorda que aquest papa inclús ha dit en el Trump que, escolta, ell no el fa escallar ningú. Vull dir que és un home que té aquesta capacitat de fer aquestes coses molt interessants, no? I clar, si li afegeixes una altra cosa per mi, que Chantal a mi em fascina d'ell, és que ha sigut un papa que ha passat a l'acció. És que ha obert la porta que dones tinguessin més càrrecs de responsabilitat. Però mira el que ha fet. El primer que ha fet és nombrar la seva directora de comunicació.
Com es diu aquesta senyora?
Atenció, el nom m'encanta perquè em fa una gràcia terrible. Es diu Maria Montserrat Arevalo, ex-mexicana, però m'agrada això de Montserrat, m'agrada moltíssim.
39 anys.
39 anys, una dona hipercapacitada, que està liderant actualment una ràdio, una televisió a Latinoamèrica, a més de 400 milions d'oients, i per tant és una dona que està hiperpreparada per portar la comunicació. Laica, no és monja, és una persona laica, i per tant ell serà la líder de la comunicació. Tu t'imagina't, una persona que ve de fora, que començarà a moure coses.
Jordi, una cosa
coses
molt important, i és que s'ha posat també a molta gent jove a la butxaca, recordem, perquè és un gran comunicador. S'han fet virals vídeos d'ells fent aquest gest, el que Six també Seven, fa la meva filla, Seven, el 6-7, un tren de TikTok, per tant, entre les xarxes socials, el papa, entre la comunicació, la gent jove. Hem vist les imatges de la gent que seguia, hi havia gent de la nostra edat, gent més jove, i això és el que l'Església i el Vaticà està més preocupats, no hi havia seguiment religiós.
Jo crec que el que s'ha començat a obrir l'Església Catòlica des de fa uns anys és una mica el que feia el moviment protestant als Estats Units o a Latinoamèrica durant molts anys. Per exemple, si et fixes, amb el món de la música també hi ha hagut una evolució molt gran dintre del món catòlic. Fins fa 4 dies la música que senties tu, música catòlica, anem a dir, era una música molt clàssica d'església i tal. Ara s'han obert amb grups de música de gent jove que tenen un èxit absolutament molt bèstia, molt poderós i molt gran. Per tant, aquest papa ha dit, escolta, o m'atenso jo amb el llenguatge que m'enronen els joves o de més, o hi haurà una desconnexió total entre el que és l'Església Catòlica, i la gent jove, no? I ja dic, és molt seguint el moviment de Latinoamèrica, de Latinoamèrica i Estats Units, amb tot el món protestant, que la música ha sigut forma part de la seva vida. Recorda que la música gospel neix d'esclaus negres que lloaven a Déu, Per tant, sempre hi ha hagut la música, la gent jove i tot això ha sigut un moviment que ha sigut molt, molt, molt interessant, no?
Per tant, aquest papa Lleó 14 ens ha sorprès. Jo crec que aquest viatge a Espanya també li ha donat l'oportunitat d'ensenyar tot això a tot el món, i tornant també a la Sagrada Família que deies a l'inici, El Barça és més que un club, jo crec que la Sagrada Família és més contempla, evidentment, i aquest acte que hem viscut comunicatiu, que tu que et dediques a la publicitat i comunicació, Jordi Urbea, podrem dir que perfecte, o gairebé perfecte, de 10.
Sí, jo et diria que és una de les millors campanyes després de la inauguració dels Jocs Olímpics que he vist en la meva vida. Em sembla una cosa molt ben treballada, molt ben feta, amb molta cura, amb molt de detall, i sobretot feta amb amor. Aquí utilitzaríem l'expressió aquesta que va sortir com amb els drons, no? Primer fer-ho amb amor i després la tècnica. Doncs jo crec que aquest acte es va fer amb molt d'amor, amb molt de carinyo, amb molt de cura, i es va emplear la millor tècnica del món. Així que la frase aquella amb la que van acabar els drons, amb la imatge del Gaudí dalt de la Sagrada Família, deien primer l'amor i després la tècnica, doncs escolta, jo crec que es va fer tal qual a l'hora de fer aquesta mega ultra campanya de Barcelona. De veritat, d'aquí uns anys recordarem això. Ara, l'altre dia parlàvem amb un amic i dèiem, quan tu dius ara París, tu dius Torre Eiffel, tu dius Londres, dius Big Ben, dius Nova York, dius Estàtua de la Llibertat. Ara diràs Barcelona i direm Sagrada Família. I és així, és el símbol que ha copsat a la nostra ciutat, és el que és la referència de la nostra ciutat, i tinc molt clar que mentre aquest monument segueixi construint-se, atenció, perquè aviam, el dia que es deixi de construir, no?, i s'acabi, l'altre dia deien que estan ara tres artistes catalans lluitant per acabar-lo, no? Doncs escolta, serà aquell moment de veure si encara té la mateixa màgia i la mateixa
obra. I sobretot ens quedarà gravada aquesta frase de Gaudí, primer l'amor i després la tècnica. Gràcies, Jordi Urbea.
A tu, bona nit.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
No tenen accionistes, no busquen fer negoci, no miren només els números, parlo de les fundacions, que important, eh? A Catalunya n'hi ha més de 2.000, aporten més de 4.000 milions al PIB i generen més de 100.000 llocs de treball, però sobretot fan una feina impagable. Més de 40 milions de serveis socials en àmbits com la cultura, l'acció social, l'educació, la promoció del talent o la recerca científica. És un exemple de com implicar-se i arremangar-se per millorar la societat. I avui vull conèixer la Estefania Rico, que és la directora de Fundacions Ferrés. Què tal? Benvinguda al Revolució.
Moltes gràcies per convidar-me.
Com deia fa un moment, les fundacions juguen un paper capdalt a la societat. L'altre dia escoltava el Premi Nobel que hem parlat a l'inici i deia, si la gent que té molts diners, si tothom que té molts diners al món fes una fundació, el món seria molt millor, no? Per tant, ajuda a la nostra societat.
Totalment, juguen un paper clau, és fonamental, les fundacions i tota la seva acció social, absolutament. De fet, a Catalunya són 2 milions de persones, dels 8 que som, que viuen en pobresa i de risc de solució social. Vull dir que és fonamental ajudar i donar suport a aquestes persones, absolutament.
Clar, en el teu cas explica, sou 5 fundacions que vau néixer a partir de l'empresa farmacèutica Ferrer, que nosaltres vam ser-hi també en una especial, en aquesta farmacèutica, sí? Mm-hmm. Quina és la feina que feu?
Sí, les Fundacions Ferrés neixen del ferm compromís de la companyia farmacèutica Ferrer i el que fem és generar igualtat d'oportunitats i socialitzar la riquesa. I ho fem des de diferents àmbits, des de l'agricultura regenerativa, des de l'esport, des de la cultura en àmbits com la literatura o la música, des dels drets humans. Per tant, des de diferents línies d'actuació tenim tota l'acció social a través d'aquestes fundacions i el que deia, no?, socialitzar tota la riquesa de Ferrer.
Uh-huh. En aquest cas, vosaltres definiu el propòsit de la fundació amb una frase que m'agradaria que m'expliquis en detall. Socialitzar la riquesa. Què vol dir? Socialitzar per ajudar sobretot a persones desafavorides, que cada vegada doncs, també sabem que tenim i vivim en un món més complicat, no?
Sí, certament som conscients que tot el desenvolupament d'Occident és fruit, no?, de l'explotació i l'esclavitud del sud global, no?
Sí.
I al final tota la mà d'obra i l'explotació dels seus recursos és el teòric progrés, no?, d'Occident. Per tant, som molt conscients que, a més, actualment no només és fruit dels imperis colonials que ja tenim des de fa segles, sinó que, a més, actualment en tota la revolució, tota l'economia global del món i alhora tota la revolució tecnològica provoca encara més aquestes desigualtats, aquesta pobresa, no? Perquè aquesta injustícia de que nosaltres aquí puguem desenvolupar-nos i poder viure amb aquesta benestar, doncs és fruit de que d'altres persones pateixen, no? I d'aquí també tota la greu crisi climàtica que existeix al món, no? Per tant, tenim molt clar que hem de socialitzar la riquesa i tenim aquest deure ètic i moral de fer-ho.
Tenim un pressupost de 24 milions d'euros, d'on surten tots aquests diners per fer projectes que no busquen el lucre?
Neixen de les persones que treballen a Ferrer. O sigui, hi ha més de 1.800 persones que a Ferrer fan possible que la companyia funcioni, treballi bé, gestioni, no? Tingui beneficis i, per tant, vull dir que l'agraïment sempre és a aquestes persones que ho fan possible. I el propòsit de Ferrer també és molt clar. És a dir, la companyia té com a propòsit utilitzar el negoci farmacèutic en la lluita per la justícia social i ho fa a través de la pròpia companyia, transversalitzant aquest propòsit en tota l'empresa i alhora ho complementa més entregant el 50% dels beneficis nets, que es diu ràpid, però és el 50% dels beneficis nets a les fundacions Ferrer, i això vol dir que amb aquests recursos a Catalunya i en concret a Barcelona gestionem, doncs, a través de diferents vehicles i plans estratègics i accions, bueno, intentem generar igualtat d'oportunitats i ajudar.
Doncs la generositat és important. Repassem alguna. Una que fomenta les ciutats més verdes, justes, Fundació Ferrer Green for Good, en aquest cas, no? Esteu parlant que es dedica a millorar les ciutats, sí, d'una forma més sostenible?
Sí, el que volem és generar ciutats molt més verdes, més inclusives, i això passa per crear espais d'agricultura regenerativa. El nostre model és recuperar espais amb desús no? i generar aquests espais no només verds, sinó productius. Això té tres impactes directes. Una és la part evident de l'ecologia, no? l'impacte ecològic, l'altra és l'autosuficiència alimentària, i per últim la part molt important d'integració social. O sigui, els espais verds de la ciutat de Barcelona i la periurbanitat no? gestionat per persones vulnerables, bueno, doncs és molt important tots aquests espais d'horts que estem intentant, doncs, transformar la ciutat perquè sigui molt més verda i inclusiva. Llavors tenim exemples com, no, l'hort que tenim horts a la Mina, dins d'una escola, Institut La Mina, que és pels nens i nenes de l'escola. Tenim un altre hort a la Floresta, Hospitalet, i a Barcelona tenim horts, dos d'ells terapèutics. Un és el Centre de Desintoxicació de Drogues, el CAS, de Sarrià, que tenim honor pels pacients.
Que fantàstic, eh? A més, m'encanta explicar-ho, perquè això molta gent no ho sap.
Exacte, exacte.
No? I
exacte.
Realment aquests horts a la Mina, no?
Exacte.
Dies.
I després, dins de l'hort terapèutic, perquè bueno, doncs hi ha l'hort del CAS i també hi ha l'hort de Càlida, que el vam inaugurar just fa una setmana, i l'hort de Càlida, que està dins de l'Hospital de Sant Pau. O sigui que tota la part terapèutica, tota la biofília, el contacte amb la natura és fonamental. No podem perdre mai aquest contacte.
També tenim una altra fundació que parla de la justícia, no? En aquest cas, defensa dels drets humans, molt important. M'agradaria que em diguessis que uns col·lectius són prioritaris. És més complicat del que sempre, eh? Defensar els drets humans, i a més en un món com estem, i també hi ha el programa Acció Palestina, no? que
Exacte.
Esteu desenvolupant, no? en aquest moment també tan complicat, no? que viuen.
Exacte, dins de la Fundació Ferrer Social Justice el que fem és ajudar col·lectius d'especial vulnerabilitat. No? Llavors aquí tenim dos eixos principals. Un és una cuina social que tenim a Vilassar, que és una cuina que cada dia elaborem 4.200 àpats, això vol dir 1 milió d'àpats l'any,
sí.
que entreguem a la ciutat de Barcelona a més de 60 entitats. El que fem és, no?, controlar des de la llavor al plat, tota la producció dels horts va a la cuina. Aquesta cuina, tenim un plat saludable de Harvard, que és el model que utilitzem per fer les diferents receptes. Tenim persones amb diversitat funcional treballant en aquesta cuina. Vull dir que és un projecte meravellós que va néixer al Covid, a la pandèmia, que continua vigent, perquè desgraciadament la gent no pot tenir un àpat o no, i intentem dignificar a través de l'alimentació. I alhora el que deies tu, exacte, tenim la part d'Acció Palestina, que és un tema molt rellevant i que crec que requereix de valentia actualment, i que volem com continuar, no, que la consciència col·lectiva no perdi mai el que està passant a Palestina i defensar la seva cultura mil·lenària. Clar. De fet, recentment hem inaugurat una llibreria el 15 de maig, que és la llibreria Finestres Palestina, que està a Gràcia, al carrer Verdi, i que es suma a altres llibreries que ja teníem a Barcelona, la Diputació.
És veritat que sovint a la Revolució parlem d'empreses, d'emprenedors, aquest món capitalista, no?, que vivim, però jo crec que està molt bé dedicar temps, i per això també ho estem fent, a parlar de la feina que fan les fundacions, que són moltíssimes les que hi ha a Catalunya, i que es tracta d'ajudar. Nosaltres cada vegada més parlem que el món, al final, també es tracta d'ajudar-nos els uns als altres, perquè si no hi ha moltes coses que no tenen sentit, no? I la música també és important per vosaltres, oi?
Fonamental. Si no ho diem nosaltres, ho diu la UNESCO, que, no, que el benestar emocional que implica la música, el poder transformar la música, és infinit. Vull dir que genera cohesió social, genera transformació. O sigui, tenim claríssim que com a vehicle de transformació la música havia d'estar present. Ho fem des de la línia d'excel·lència musical de la mà del Conservatori Liceu i també des de la part d'integració. Tenim un projecte meravellós, Escoles Vulnerables a Barcelona, que fem tota la primària i secundària musical. Això vol dir que enviem instruments del conservatori, enviem professors, tot el rigor i la metodologia. O sigui que totes aquestes escoles vulnerables, que a més és una mica el que volem continuar fent, sumar moltes més escoles per al projecte de la primària i secundària i generar no? Escoles, famílies, barris amb contextos molt, molt complicats que puguin tenir la, la música, no? Com a font d'esperança i de cohesió.
Per tant, també teniu la Fundació Ferrer de Música i, a més, una altra dedicada a la literatura, correcte?
Absolutament.
I també al talent, no? Perquè creieu que són dues peces importants, no? També per la nostra societat, el coneixement, evidentment, amb els llibres, no? Que ens obre moltes mirades, no? I el talent.
Exacte. La part de la Fundació Finestres, la paraula és molt, molt important. O sigui, el desenvolupament del pensament crític, no? Una mica en contraposició a les xarxes socials, no? I tot el que implica també aquesta alineació i aquest, no? Aquest no pensar, no llegir, per nosaltres és molt important per generar coneixement, generar consciència, i el que he dit, el pensament crític. Per tant, la part de Finestres té molts projectes i moltes vessants, des de la part de llibreria, des de la part de l'editorial de còmic en català, la novel·la gràfica, l'impuls del còmic amb Josso i amb Elisava, la càtedra que hem fet també amb Elisava. Vull dir que creiem que és molt important tota la via de la literatura. I el que deies, a la part de talent, tenim tot un projecte de tennis. És un centre del rendiment de tennis, que tenim el millor talent català, nacional, i amb perfils també internacionals, i el que volem és que sigui una escola del rendiment, però no només com són moltes que hi ha al món, sinó amb consciència social. És a dir, els nostres nens i nenes que estan en aquesta escola saben perfectament que hi ha tot un programa molt important de consciència. És a dir, el que volem és que si guanyen un torneig important a la seva carrera, que desitgem que així sigui, clar, aixequin la veu, no? Els esportistes són referents avui en dia pels joves. Per tant, utilitzar l'esport com una eina d'ambaixadors, no? I de caixes de ressonància és molt, molt rellevant.
Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta feina generosa, solidària, empàtica, perquè també és important, parlar doncs de tota la feina que fa la Fundació per ajudar a persones que no ho tenen tan fàcil a la vida. I jo sempre dic que aquesta vida dona sentit també quan ajudes als altres. Estefania Rico, enhorabona per aquesta tasca, que vagi molt bé en un futur proper, perquè voldrà dir que seguiu ajudant a projectes que milloren la societat en molts àmbits, i gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Avui al Revolució, gràcies.
Gràcies.
Acabem el programa, oients, ja avui amb una frase de l'escriptor Alan Milne, i és aquesta: els rius ho saben, no hi ha cap pressa. Algun dia hi arribarem. Una frase d'aquelles que fa pensar, i a més en els temps actuals, on sembla que tot és voràgine i presses. No, a vegades cal pensar, meditar i saber cap a on anem. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip molt important. Júlia García, Xavi Llaurador, Dani Batxiller, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients. Abraçada.